This is me.
Senyors passatgers, embarquin per la porta IB3. Ignition.
Senyores, senyors, ladies and gentlemen, molt benvinguts en el nostre avió. Això és de Revol a Formentera. El nostre primer passatger serà avui sector madrileny Alberto San Juan, que estarà aquest dissabte a Can Ventosa amb Nueva York en un poeta, un espectacle de poesia i música. Després li farem lloc a la nostra cabina en els membres de Cabot, la banda mallorquina que lidera Josep Cabot i que acaba de presentar el seu darrer treball, Premium, a través de Blau Streaming. Es Nadal, des d'un punt de vista una mica menys comercial. Ho farem amb es mossenya de Formentera, Miquel Àngel Riera.
De Revol a Formentera, el programa dels teus insomnis. A IB3 Ràdio, quan és la mitjanit.
Bona nit, Àlex Berlanga, com està?
Bona nit, Vicent Tur, molt bé.
Estàs bé, estàs preparat per Twitter?
Bé, mai, no ho sé, potser.
Apaguin els dispositius.
Mira, obrim plana de Twitter i aquest dijous hem vist com una de les principals tendències ha set Dia de los Derechos Humanos.
Molt bé.
El Dia dels Drets Humans, recordem, se celebra cada 10 de desembre commemorant el dia en el que, al 1948, l'Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar la Declaració Universal dels Drets Humans. Bé, també ha set trending topic Feroz 2021 i és que ja han sortit les nominacions als Premis Feroz, un dels premis creats per l'Associació d'Informadors Cinematogràfics d'Espanya. Cal destacar que la pel·lícula Les Bodes de Rosa i la sèrie Pàtria parteixen com a favorites amb 9 i 7 nominacions respectivament. A més, les sèries Antidisturbios i Veneno han aconseguit 6 i 3 nominacions. També són de les favorites. Però la tendència que destaquem avui i no podem viure sense ella és Taylor. First shots fired, everybody's gathered around you, looking at me like I tried to take you down. La gent a Twitter s'ha tornat boja quan ha vist que Taylor Swift treu un nou disc, el novè de la seva carrera, Evermore. I no només això, ja es pot escoltar el nou single, aquest Willow, que estem escoltant, i clar, doble bogeria.
Obrim plana d'informació balear, el director general d'Aviació Civil, Raül Medina, considera que el sector aeri, un sector clau, com ja sabem, en el turisme, no recuperarà la normalitat fins a l'any 2024.
Aquesta és una de les opinions que s'ha exposat en les jornades sobre turisme que ha organitzat la Universitat de Deusto. En general, els experts consideren que sense seguretat sanitària serà impossible que el turisme es recuperi.
I torna a augmentar la contaminació a Palma, encara que amb un 33% menys de diòxid de nitrogen. Una de les raons és que creix l'ús del vehicle personal com a opció majoritària en detriment del transport públic.
El diòxid de nitrogen empitjora la resposta dels malalts a la Covid-19 i és responsable de 7.000 morts prematures a Espanya cada any. Ecologistes en Acció alerta que s'estan recuperant els nivells de diòxid d'abans de la pandèmia.
I a Eivissa ha quedat inaugurada la nova planta de triatge de Canaputxa, un element imprescindible en sa gestió de residus en Castilla.
Tot i això, no estarà al ple rendiment fins al mes de gener. La nova planta ocupa 50.000 metres quadrats i inclou instal·lacions per recuperar els fangs de les depuradores i d'altres residus que fins ara s'havien de tractar fora d'Eivissa. Caution, wake
turbulence. Estàs entrant a l'àrea de turbulències.
Thank you. parlar massa a la nostra àrea d'un tema quasi permanent. Bé, està clar que el coronavirus no permet confiar-se.
La situació a les Pitiüses i a Menorca encara és bona, i esperem que segueixi així, però a Mallorca, des d'aquesta nit, el toc de queda s'ha avançat a les 10 de la nit amb el consegüent perjudici de l'activitat de restauració cultural i d'oci nocturn. Del poc que quedava, l'increment dels casos de coronavirus ha fet necessària una mesura que no es revisarà fins al dia 21.
És a dir, just abans de Nadal. I algú es preguntarà, i si el dia 21 la situació encara no és bona, què fem amb el Nadal? Algú no, s'ho deu preguntar a tothom. La presidenta Francina Armengol és optimista i creu que el dia 21 es podrà flexibilitzar les restriccions. En què es basa per dir això? En l'experiència d'Eivissa, on la situació fa un parell de setmanes era molt preocupant i ara és relativament bona.
Francina Armengol considera que la multiplicació de casos de coronavirus a Mallorca es deu a la relaxació dels ciutadans en determinats ambients socials o familiars o se senten segurs. També a l'activitat de llocs que freqüenta molta gent, com bars o gimnasos. Una seguretat que ha resultat molt enganyadora.
Cada vegada està més clar que això... tota aquesta crisi només s'acabarà amb l'ajuda de les vacunes, que per sort cada vegada apareixen més pròximes. Ara bé, perquè la vacunació sigui eficaç, se les ha de posar un elevat percentatge de població. Si és un 70%, millor que no si és un 60%. Així que esperam que la moda de les antivacunes no s'escampi gaire.
Àrea de turbulències. Estàs escoltant Darrer Vol a Formentera.
Això es diu sa curta. Les colles pitiuses de Vall Pagès duen un any en blanc, així que va bé sentir una mica aquesta música, que abans la veritat és que a Eivissa i a Formentera sonava una mica més.
Les colles de Vall Pagès ni sonen ni ballen des del passat mes de març per mort de la pandèmia. Són un dels elements que normalment no falten mai a les festes patronals eivissenques. Segons recorda la presidenta de la Federació de Colles de Vall Pagès, Maria Marí, tampoc han pogut celebrar altres esdeveniments com els intercanvis canvis culturals en altres punts de l'estat i de l'estranger.
I l'avançament de toc de queda a Mallorca ha obligat a fer canvis en la programació cultural de diversos establiments. Un d'ells és el Shamrock, que aquest divendres anava a oferir un concert de Pablo Carbonell.
Sí que es manté el concert d'aquest dissabte i d'aquest diumenge. El líder de la mítica banda Toreros Muertos saltarà a l'escenari a les 7 de la tarda tant dissabte com diumenge. Per la seva part, l'Auditorium també avança l'hora de l'espectacle Queen Forever Bohemian Rhapsody Tour, que serà a les 7 de la tarda. En general, si teniu entrades per anar a un concert o al Teatre de Mallorca, recordem que es comprovi l'hora de l'establiment.
No m'ho puc creure.
I què és el que no ens podem creure avui, Àlex Berlanga?
Doncs mira, Vicentur, després del llançament de la nova generació de videoconsoles, la PlayStation 5 és una de les màquines més demandades i més cotitzades perquè el seu estoc es va esgotar ràpidament i són poques les reserves que van traient i que la gent ve que la ven de segona mà va per damunt del seu preu. És a dir, si costa 500 euros, la venen a 800.
Sí.
Aquesta manera d'especular té fins i tot algunes eines com bots a internet que detecten quan surten a la venda noves consoles per a comprar-les automàticament.
Abans que un humà pugui fer-ho.
Correcte. Doncs mira, un venedor espanyol d'eBay ha aconseguit trolejar alguns bots amb el seu últim producte, una fotografia de la PlayStation 5. El títol posa només imatge, llegir descripció, no? Per 499 euros l'usuari ven el que posa clarament que és una foto recentment impresa de la consola. Diu, està acabada de treure treure de la impressora. No rebràs la consola. Si ets un ésser humà, no el compris. Si ets un robot, enhorabona, perquè estàs davant d'una ganga. Humans, s'enviarà una foto de la PlayStation 5 impresa dins d'un sobre, sense devolucions ni reemborsaments. No en demaneu els diners de tornada perquè s'especifica que no tindràs la consola. Aprèn a llegir, afegeix aquest venedor. Fins al moment ja ha venut 3 d'aquestes fotos per 500 euros.
Conclusió. Els bots són encara més idiotes que les persones. Anem a fer una petita pausa d'un minutet i mig, aproximadament, i tornem de seguida aquí, en el darrer vol, a Formentera.
IB3 Ràdio. Darrer vol a Formentera. IB3. Vicenç Tur. Ràdio.
Cada dia, quan manquen 5 minuts per les 9, mirant l'actualitat des d'una altra perspectiva.
El marit del cap de l'oficina antifrau liderava una xarxa d'evasió fiscal de més de 500 grans fortunes.
Por lo que veo, no le dejan a uno estar tranquilo, ¿eh?
Li voldríem fer dues preguntes. Una, si això és cert, i la segona, si vostè ho sabia o no.
La segunda ya tal, y en relación a la primera...
La primera es la que sigue inmediatamente a la que abre la lista, ¿verdad? Y la lista es la que sabe más que la tonta, ¿eh?
La picolíssima. A l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. A Andratx 89.2. Estàs escoltant Darrer Vol a Formentera.
Hay que ser claro. Yo no vengo hoy para entretener a ustedes. Ni quiero, ni me importa, ni me da la gana. Más bien he venido a luchar. A luchar cuerpo a cuerpo con una masa tranquila. Porque lo que voy a hacer no es una conferencia. Lo que voy a contar es carne mía, alegría mía, sentimiento mío. Y yo necesito defenderme de este enorme dragón que tengo delante y que me puede comer con sus 300 bostezos de sus 300 cabezas defraudadas. Esta es la lucha, porque yo quiero con vehemencia comunicarme con vosotros, ya que he venido, ya que estoy aquí, ya que por un instante salgo de mi largo silencio poético y no quiero daros miel, porque no tengo, sino cicuta o arena o agua salada. Lucha cuerpo a cuerpo, en la que no me importa ser vencido. Lo salvaje y frenético de Nueva York.
Aquest que escoltava ara mateix de fons és l'actor Alberto San Juan, que estarà aquest dissabte, 12 de desembre, a Can Ventosa, en sobre Nueva York, en un poeta. Alberto San Juan és un rostre molt conegut de cine, l'haureu vist, jo que sé, a pel·lis molt famoses, Airbag, El otro lado de la cama, en el teatre, ha vengut unes quantes vegades a Eivissa, amb sa companyia Animalario, i aquesta vegada torna amb una obra que jo crec que és molt personal i molt especial. Alberto San Juan, muy buenas noches, ¿cómo estamos?
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy buenas noches. ¿Cuántas veces has estado ya en Ibiza? ¿Te acuerdas?
Uf, no recuerdo, pero nunca demasiadas, nunca suficientes.
Nunca suficientes, pero yo te he visto ahí en el teatro un par de veces seguro. ¿Qué es Nueva York en un poeta?
Nueva York en un poeta es el título de una conferencia recital que dio Federico García Lorca en el año 1930, a su vuelta del año que pasó... pasó un año fuera de España, 9 meses en Nueva York y 3 meses en Cuba. Entonces, a su vuelta, en este tiempo escribió su libro Poeta en Nueva York, y a su vuelta presentó el poemario que había escrito y contó su experiencia de vida durante un año allí en esta conferencia recital, y eso es lo que cuenta. Entonces, digamos que está dividida en dos partes que se van intercalando, que es una parte de prosa en la que yo estoy solo en escena y es el relato de su experiencia de vida en ese tiempo, y otra parte que son algunos poemas de su libro Poeta en Nueva York, en los que me acompañan en escena una banda de 4 músicos.
Creo que cantas en esta obra.
No. O sea, digamos que los poemas están musicalizados. Están tratados.
Y recitas por encima, digamos.
Como canciones, uh-huh. pero como canciones habladas, digamos. Claro, la poesía en sí es rítmica y por eso tantos poemas se han cantado, pero en este caso yo no canto, digamos que los digo con la música.
¿Cómo nace el proyecto de acercarse a Lorca con esta conferencia, con este punto de vista?
Bueno, cuando leí la conferencia me gustó muchísimo y pensé inmediatamente en hacerla. Lorca se fue a Nueva York en junio del año 29 y vivió allí hasta marzo del año 30. Entonces estaba en Nueva York cuando el 28 de octubre del 29 se hundió la bolsa y comenzó la crisis conocida como el crack del 29, que fue la mayor crisis del capitalismo mundial previa a la del 2008. Y digamos que Lorca, que venía de un país, España, en el año 29, estaba muy lejos, por fortuna, del desarrollo capitalista en el que ya estaba Nueva York, que era una sociedad mucho más industrializada y mucho más colonizada por la cultura de la competencia y del todos contra todos en busca del triunfo y del éxito. Entonces esto para Lorca es un impacto y digamos que él se encuentra con una sociedad, esta sociedad americana industrial en Nueva York, que a él le resulta inhumana, le resulta que no es compatible con el hecho de vida. Digamos que ese supuesto progreso a través de la industrialización, la mecanización y la mercantilización de la vida, pues a él le parece que va contra la vida. Y sin embargo, donde encuentra lo vital es en los negros, que es su otro gran descubrimiento. Y entonces, pues estos son como los dos temas principales, aparte de muchos otros. Está el tema de su propia soledad, de su sexualidad, etcétera, pero el encuentro con los negros y a través de ellos con lo primigenio de la naturaleza humana y por otro lado con la sociedad capitalista industrial, pues generan un impacto muy fuerte en Lorca, que está en los poemas y que es muy elocuente a día de hoy, donde el desarrollo de la sociedad industrial ha puesto la supervivencia humana en cuestión al deteriorar de tal manera.
Eso te iba a preguntar, si es el Lorca de 1929 con ese trasfondo del crack de la bolsa, del crack de Wall Street, ¿nos puede enseñar algo a la gente de hoy?
Bueno, básicamente es lo que plantea es que no es compatible, o sea que las fuerzas. Él se refiere a la sociedad industrial como una máquina cuya inercia devora a lo humano, lo vivo y a los humanos en general. Dice literalmente: lo impresionante por frío y por cruel de Nueva York es Wall Street, llega el oro en ríos de todas partes de la tierra y la muerte llega con él. Y lo más terrible es que la multitud que lo llena cree que este mundo será siempre igual y que nuestro deber es seguir moviendo esta gran máquina día y noche y siempre. Y él hace una llamada a destruir la máquina. Literalmente dice, se refiere al capitalismo como un sistema económico cruel que nos tiene sordos y encadenados y al que pronto, dice, habrá que cortarle el cuello. Lo tenía bastante claro ya hace 100 años.
Pues seguimos un poco igual, ¿eh?
Sí, esa máquina no ha dejado de funcionar hemos dejado todo de...
Hay que reconocer que la máquina sigue funcionando. ¿Cuál ha sido el recorrido que ha hecho la obra hasta ahora, cuando la estrenaste? ¿Y cuál ha sido un poquito la recepción del público?
Pues mira, empecé... yo desde que nos... yo empecé en el mundo de la interpretación con una compañía de teatro que fue Animalario, y estuve trabajando desde el 95 cuando empecé hasta el 2012 con Animalario, y cuando nos separamos monté con otras personas una cooperativa en Madrid, el Teatro del Barrio, que es una salita de teatro y aparte produce espectáculos, y gracias a tener ese espacio y tal, pues he trabajado con bastante libertad y entonces digamos que he ido experimentando con los espectáculos hasta que han tomado su forma definitiva, pero experimentando en directo. Empecé haciendo yo solo en Nueva York en un poeta y los poemas los leía. La prosa, digamos, la había aprendido y la decía sin el texto, y los poemas los leía. Era una lectura. Ahora ya no. Ahora ya no hay texto por medio, y luego se incorporaron la banda de cuatro músicos con trabajo, batería, guitarra y teclado. Y entonces pues ha evolucionado bastante hasta tomar una forma que ya parece bastante definitiva. A veces sacamos uno de los poemas, metemos otro, pero vamos, y el espectáculo ya es un espectáculo muy contundente, creo yo, por el texto de Lorca, y breve, dura una hora y cinco, algo así, y es ese viaje suyo espiritual. Dice que recibió la lección más útil de toda su vida, fue muy transformador para él, y digamos que le reafirma en su defensa de la vida y en su denuncia de las formas sociales que, en su opinión, atentan contra la vida, como podría ser el sistema capitalista.
Alberto, te quiero preguntar también un poquito en general sobre cómo está el teatro en estos momentos. ¿Cómo estás viviendo tú en concreto el tema de toda la crisis asociada al coronavirus? ¿Estás encontrando problemas para poder representar esta u otras obras?
Bueno, se nos han caído muchos bolos que teníamos programados. Este de Ibiza, milagrosamente, es de los que se ha mantenido. Teníamos otros en Mallorca que se han pospuesto, no se han aplazado, ya tienen fecha, pero más adelante, en marzo. Y bueno, pues bandeando la situación, como todos, o sea, hay varios, así como hay sectores que se están lucrando con, paradójicamente, sí, se están lucrando con la crisis, como son los sectores de la economía digital, de las plataformas digitales, ya sea de las televisiones digitales o de reparto y distribución de cosas y tal. Hay otros sectores que son básicamente los que trabajamos con público, o sea, tanto el teatro, todo lo escénico, teatro, música, danza, como también la hostelería o el turismo, los hoteles y todo eso, pues todo eso realmente muy golpeado. Lo del turismo, fíjate tú que aunque sea la putada, no es que se acabe el turismo, la putada es que nuestra economía dependa del turismo.
Porque, aquí ya te digo, aquí al 100%.
Claro, por eso, pero no me digas, o sea, imagino que debe ser maravillosa Ibiza sin la presión del turismo masificado.
Sí.
Como lo es Barcelona, o sea, puede ser que los habitantes de la ciudad de Barcelona recuperen la posibilidad de pasear por la Rambla, sin verse arrollados por...
La gente este verano, mucha gente ha vivido en una paradoja, en el caso de las Baleares, estoy seguro que en general, claro, y en el caso de Ibiza en concreto, en la paradoja de qué bien se vive sin turistas, pero no tengo un duro.
Claro, la cosa sería ver de qué manera podemos generar ingresos y los recursos que necesitamos sin degradar la vida en la isla, como pasa con el turismo tal como se da.
Tal como se da, en plan masivo. Alberto San Juan, ¿qué salida ves a todo esto? Para el teatro me refiero. ¿Crees que saldrá reforzado? Creo que las compañías que van aguantando y que consiguen representar, y los teatros que van funcionando, dicen que el público, por ejemplo, está muy volcado en ir,
sí,
al teatro.
Sí, la verdad
cuando
es que
le dejan.
Es maravilloso, porque la verdad es que cuando las funciones que he tenido ocasión de hacer van muy bien de taquilla dentro de los límites que se imponen, que claro, suelen estar entre el 50% de público o el 70% de público, depende de la comunidad. Y entonces, sí, la gente suele venir, lo cual es maravilloso. Yo creo que también es que tenemos una necesidad de compartir y no hacerlo con una pantalla por medio. Tenemos necesidad de encontrarnos. Es uno de los horrores de esto, de la pandemia. El principal horror es que mata o deja secuelas graves a algunas personas. Otro horror es la pobreza, el problema económico. Pero otro horror es emocional, es el separarnos a unos de otros. Y no sé, me parece que estamos en nuestra naturaleza reclama compartir.
Alberto San Juan, no tenemos más tiempo. Muchas gracias. Bueno, mucha suerte con este Nueva York en un poeta, que recordemos es este sábado en Can Ventosa, una oportunidad que bueno, los aficionados seguro que no se perderán. Que vaya muy bien.
Muchísimas gracias.
Un saludo.
Mucha atención.
Hasta luego.
Hasta luego.
No hay más que un gentío de lamentos que se abren las ropas en espera de la bala. Yo denuncio a toda la gente que...
¡Señora Mesa! ¡Ewala Cesa!
Darrer vol a Formentera. El programa que mai no toca de peus a terra.
Yeah. And you will get no hurt, mister. No, no, no. I said yeah.
I said yeah.
What they say.
Tu d'on vens? Deia baix. De negre no pots passar. Mons és igual si dins la mà vos quedau atrapats. Si no dus corbata no et deixarem entrar. Dos estrelles són sa vergonya d'un món sencer.
Això que escoltes ara mateix és el darrer disc del grup Cabot, que l'han presentat, el grup mallorquí l'han presentat aquest dimarts passat amb una estrena streaming, que ha estat una doble estrena, s'ha de l'àlbum i s'ha de servei Blau Streaming. Blau ja sabeu que és una discogràfica mallorquina molt important, que ha llançat moltes coses i una d'elles és el darrer disc de Cabot. Cabot és un grup mallorquí que té una curta vida encara, es dona a conèixer l'any 2018 en llengües, però jo crec que ha tingut un impacte, de llavors ha tingut un impacte important dins de la música balear. Saludam a l'instigador d'aquest grup, que és en Josep Cabot. Com anam, Josep? Bon vespre.
Hola, bon vespre, què tal, com va?
Com va la cosa? Content amb aquesta estrena per streaming? Com, imagino que us hauria agradat que fos d'una altra manera.
Sí, evidentment, ens hauria agradat que hagués estat un concert com tota la vida, amb el feedback de la gent, però també va ser un luxe i un honor per nosaltres poder inaugurar aquest nou projecte que és Blau Streaming, perquè darrere aquest projecte fa feina molta gent professional, i llavors per nosaltres també va ser una sort no poder presentar-ho d'aquesta manera.
Escolta, jo em fa poc, amb tant de streaming, acabem al final la gent que no mos farà parès anar a concerts, anar al teatre, anar a veure dansa...
Bé, jo crec, i la idea d'aquesta, que el streaming ha de ser un complement, no? Un complement del directe, perquè sí que és vera que el streaming sorgeix un poc també en el confinament i en aquesta època de pandèmia, que els concerts són mínims, el manco nosaltres, per exemple, han estat zero perquè s'han anul·lat tots. Llavors crec que el streaming arriba per quedar-se, però com a complement de lo que és el concert convencional de tota la vida amb la gent. Crec que és una bona alternativa, un bon pla. Per exemple, dimarts era un dia que no feia massa bon temps i va haver gent, família, que se va connectar i trobava que va sonar molt bé, se va veure molt bé, i per estar a casa seva, en vez de veure una sèrie o una pel·li, veure un concert en directe, jo crec que també és un bon complement.
Teniu prevista pròximament alguna actuació en directe?
Com que tots els concerts que teníem programat ja tancats s'havien suspesos, sortien altres alternatives, altres concerts, i van decidir no confirmar res, perquè sí que era una bona... Bé, una llàstima arribar el dia abans i que te cridin i que s'havia suspès. Llavors, com que hem fet aquesta P, Premium, van decidir preparar show sense distraccions de concerts que puguin sorgir ara, i ja tenir-ho 100% preparat per poder, si tot va bé i la cosa pareix que arriba al seu fi, i comencen el concert de veres, poder presentar-ho com toca. Llavors, hi ha alguna cosa ja, però no tancada, hi ha alguna cosa en ment, però definitiva, així concreta, encara no puc donar dates. Però espero que sí, evidentment.
Estarem a l'expectativa, òbviament. Josep Cabot, comença a explicar-me un poquet d'on sorgeix el nom de Premium, d'aquest mitja durada, perquè vosaltres sou un grup, musicalment parlant, sí que deueu ser Premium, però no sou un grup així que reivindiqueu allò Premium, justament.
No, mira, és molt senzill. La història de Premium és perquè, bé, en nosaltres ja forma part del grup, toca en Toni Pastor. Toni Pastor és un músic mallorquí, bé, qui no el coneguis, perquè potser no s'entera massa de la música, xer des de la meva més humil opinió, però, clar, en Toni és una persona, és un referent, no?, aquí a Mallorca i a fora també. I, clar, el varen gravar en el confinament, ell i jo, o sigui, jo li passava els temes des de Cameva, gravant Cameva amb una trilleta de so molt bàsica, i ell anava produint des de casa seva. Llavors sempre estàvem comunicats, no?, i anàvem xerrant. Clar, vam fer una carpeta de Drive i ell va escriure Premium, perquè s'ho va prendre molt, molt, molt en sèrio. Volia que fos algo de molta qualitat, i un dia, quan va sortir el tema de quin nom havien de posar en aquest àlbum, va dir, no, és que jo vaig provar Premium perquè crec que s'ha de dir Premium, perquè és algo que han fet de molta qualitat i és algo, pues això, amb molt de criteri, i ve per aquí la història, no? És un disc, un àlbum, bé, no sé si qualitat, però jo m'agradaria pensar que sí.
Toni Pastor, que és el productor des, perdó, d'aquest disc, de l'anterior, també, sí. Correcte?
També.
I crec
també,
que és el teu guitarrista.
I també és el guitarrista, sí. Sí, com he dit abans, ell és amic nostre de fa molts anys, toca amb nosaltres per amistat, realment, perquè per dos més, ja te puc assegurar que no, i no seria la primera vegada que me demanen, te puc contar qualcuna anècdota, aquest febrer que varen anar a tocar a Girona i varen coincidir amb els guitarristes de Sopa de Cabra, i se m'ha apropat i m'ha demanat com he fet perquè en Toni Pastor toqui en Jo Cabot. I la gent s'estranya un poc.
T'ho has de dir sempre que és un tema de pasta.
Sí, però si mos coneixen saben, si home, mos clar, coneixen, saben que no és pasta el que poden donar.
T'ho has de dir sempre que és un tema de pasta, i clar, evidentment, vull dir, sí, a veure qui pot arribar en el catxer que tu ofereixes. Està claríssim. Què has pretès dir amb aquest, o què ho pretès dir tot el grup amb aquest EP, que abans de micròfon han tancat em contaves, a més, que és la primera part d'un llarga durada, però compta'm, en aquest cas, amb aquest Premium que heu volgut dir. Deia jo abans que no sou un grup que reivindiqueu allò Premium, perquè teniu, bueno, uns continguts socials, segurament, a la llengua, a les vostres cançons importants, li donau importància en el missatge, i justament no és un missatge que reivindiqui allò Premium.
No, exactament. La veritat és que no ho havia pensat mai, el que m'està dient, i tens molta raó. No reivindicam el Premium, tot el contrari, reivindicam que totes les persones som iguals, i això és el nostre objectiu, que ve reflectat. Per exemple, la cançó que sonava, To Don't Bench, que és el primer single, xerra un poc sobre les vergonyes d'Europa amb el tema de refugiats, immigració, i de gent que fa feina perquè aquestes persones no morin a la mà, com pot ser organitzacions que anomenen la cançó, que és, per exemple, Open Arts. Jo tinc un amic que va estar d'ajudant, no me sé la paraula, de voluntari, perdó, voluntari, de voluntari en aquesta ONG, i la cançó la vaig començar a escriure després de berenar amb ell un dia d'una operació d'aquestes que va anar ell en el vaixell de dins, i clar, mai quedar escarrufat d'aquesta història, i vaig dir, he de fer una cançó perquè crec que algo han de portar, sigui la música, sigui una cançó, però... I sí que és vera que després les altres cançons, el mateix, vull dir, lo de Premium no té res a veure, etcètera. Lo de Premium és el que t'he dit abans, que era un EP que hem intentat fer amb molta qualitat. I en quant a lletres, igual que Llengos també xerrava, creiem amb el missatge, creiem amb les lletres més elaborades, que contin històries diferents, de persones del carrer i fins i tot d'emigrants, com ja va passar amb una cançó que se diu Josué, Llengos, ara torna a passar amb una cançó que se diu Causalitat, que xerra la meva història real dins una escola pública de Palma, que és l'escola pública de Verge de Lluc, una escola amb un alumnat emigrant, d'etnia gitana, etcètera, etcètera, amb molt de problemes socials, i defensant això, no? Defensant també la figura del mestre d'aquesta escola i l'escola pública. Llavors sí que tenen molta raó de que no som un grup premium si xerram de les nostres lletres. No té res a veure. Nosaltres intentem això, que tingui missatge i que sobretot faci consciència un poquet o faci pensar a la gent. Si la gent escolta una cançó meva i queda pensant en el que he volgut dir i se queda ja, pues, amb això ja estic satisfet.
Josep Cabot, per anar tancant l'entrevista, aquest Premium deia jo abans que és la primera part de lo que serà una llarga durada, és a dir, heu fet ara la meitat de la feina i supos que teniu en marxa ja o pràcticament acabant la segona meitat de la feina. Quan pensau presentar aquest es que serà el vostre segon llarga durada?
Sí, és vera que aquest EP és com un avançament, no? Perquè la música crec que ha canviat un poc, no passa com fa 10 anys, que els grups treien discos cada dos, cada tres. Si te tires una temporada sense treure res, la gent se pensa que ja no existeixes. I llavors és com que tenim aquestes que no són ja fetes, les hem volgut treure a moda de pe. Ara la segona remesa de 5 cançons ja estem fent feina amb elles, no sabem quan mos ficarem a l'estudi, perquè sí que el tema de balancear el show que hem de preparar per l'estiu que ve, si Déu, si tot va bé, mos frena un poquet de tema de dates, però 2021 segur que gravarem aquesta segona remada de cançons per poder treure el segon disc. Llavors no te puc xerrar de dates, però segur que és 2021. Manca la nostra intenció.
Ja teniu un títol?
No, tinc moltes coses en el cap, sóc una persona molt...
Estàs esperant el que escrigui Toni Pastor damunt d'alguna capsa o del munt de...
sí que és vera que l'opinió d'en Toni jo li té molt en compte, perquè el que surt del seu cap, el manco en criteri, és el que passa que ell també se fia de jo, ell també se fia de jo, i de fet... me deixa fer feina, vull dir, hem estat dues persones que hem fet feina plegades amb aquest EP i ell m'ha deixat fer, jo l'he deixat fer, si mos hem hagut de discutir que alguna cosa mos hem posat d'acord tot d'una. Llavors no sé quin nom posaré, també depèn al final de les 5 cançons de per on vagi, no? Quin camí agafin. Però també te podria dir un nom i potser demà penso un altre, soc una persona un poquet que tot el rato tinc coses en el cap i no són les mateixes cada dia que envien.
No mos ho diguis, podem esperar. Josep Cabot, moltes gràcies per atendre-mos, molta de sort.
Moltes gràcies a vosaltres, fins una altra.
Recordeu, aquest recent presentat Premium, la darrera producció discogràfica del grup Cabot, encapçalat per Josep Cabot, i que bé, va ser presentat aquest dimarts, també inaugurant el servei de streaming de la discogràfica Blau. Nosaltres seguim endavant, hem parlat de teatre, hem parlat de música, ara anem amb la nostra secció retro flying.
Faràs cada passa del teu sentit, per quan hagis de girar el cap, ja ho deia aquell poeta sevillà, caminant.
Retroflying.
I hear something saying... El nostre moment retro d'avui mos porta en els anys 50 i 60 amb el rei de soul, Sam Cooke. Samuel Cooke havia nascut a Mississippi el 1931 i va morir un 11 de desembre com aquest, però l'any 1964 a Los Angeles, amb només 33 anys. Va morir per trets que li va disparar la propietària d'un motel, perquè suposadament Sam Cooke l'hauria atacat. Bé, Sam Cooke era negre, no hi va haver una investigació formal en desfets justament per això, perquè en aquell temps el possible assassinat d'un negre, la veritat és que no s'investigava gaire. Cooke va aconseguir una trentena de hits entre 1957 i l'any de la seva mort, amb cançons com Summertime, Wonderful World, Sad Mood, Another Saturday Night o Bring It On Home To Me, cançons que segur que alguna d'elles l'has sentit. Aquesta potser no és tan coneguda, però també és molt bona. Chain Gang. All day long they work so hard till the sun is going down. Working on the highways and byways and wearing a frown. You hear them moaning their lives away, then you hear somebody say, that's the sound of the men working on the chain gang.
TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
El darrer minut, la informació comentada, la veu del carrer, els testimonis d'aquelles persones que en saben d'economia, d'igualtat, de temes socials, de cultura, són els eixos del dia. 4 hores de ràdio, cada dia, de dilluns a divendres, de 9 a 1.
I aquest divendres entrevistàvem a la presidenta de la CAEB, Carmen Planas.
A IB3 Ràdio, el dia, amb Rafael Gallego.
IB3 Ràdio.
És entreteniment.
Jingle bell, jingle, 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 jingle bell.
Sí, segueixes escoltant els de Rebol a Formentera. Anem a parlar des Nadal. El nostre company de Formentera, en Bernat Masferrer, s'ha deixat posseir per l'esperit nadalenc, que és una cosa que passa a les millors famílies, que arriba a l'esperit nadalenc i posseix tothom, i això és el que li ha passat al nostre company. Tant és així que té una entrevista preparada en esmossenya de Formentera, en Miquel Àngel Riera. Anem a sentir-lo.
La nieve al caer, un velo tendido sobre el blanco tú.
S'acosten èpoques nadalenques, època amb un gran pes en les comunitats cristianes, perquè de vegades pareix que ho hem oblidat, però aquesta festa és d'origen cristià, tot i que pareix que avui en dia això hagi quedat en un segon terme. Hem aprofitat aquesta vinentesa per avui al vespre saludar i parlar amb el mossenya de Formentera, en Miquel Àngel Riera. Ell té 50 anys, en fa dos va celebrar 10 anys ja aquí a Formentera, tot i que ell és eivissenc, ell és de Puig d'en Valls, però és un formenterer més. Ell és llicenciat en Teologia Fonamental a Roma i va portar doncs un nou esperit a la comunitat cristiana, a la comunitat de fidels de Formentera. Els saludem ja per prendre el pols a l'espiritualitat formenterera. Molt bon dia, Miquel Àngel.
Bon, com estem?
Molt bé, gràcies per estar amb nosaltres aquest vespre. Miquel Àngel, com estem d'espiritualitat a Formentera?
Bueno, estem bé, jo diria que estem bé, no? Sempre podríem estar millor, però no ens hem de queixar, sempre ha que tenir la perspectiva de tenir el got mig ple en compte de vora el mig buit, no?
I de vida, diríem, parroquial, de vida comunitària?
Pues bueno, com te coment, perquè una cosa i l'altra van molt unides, no? Possiblement si caigui una forta vida espiritual, que després a nivell comunitari pues, depèn del moment i de més, pues, no es transmet de la mateixa manera, però a nivell de parroquial no ens podem queixar, tant a una de les parròquies com a les altres, Hi ha diferents moviments, ens anem ajuntant, anem reunint-nos, anem fortint la nostra fe, la nostra ensenyança cristiana. Tenim un gran moviment de cases de comunió, inclús de postcomunió, un grupet de lots que encara que haguem fet la comunió continuen venguent, fent activitats de temps lliure, fent campaments amb ells. Totes aquestes activitats que enguany amb això del Covid doncs, han quedat una mica aturades, però bé, seguim treballant. Després un grupet de lots de confirmació molt, molt simpàtic, perquè estan en una edat en què necessiten moltes respostes i molt d'acompanyament, i tenim un gran grupet de catequistes, jovens i no tan jovens, que porten la seva experiència en aquests lots que s'estan preparant per a sacrament de la confirmació. Uh-huh. Amb ells també solen fer activitats, trobades amb altres jovens que també estan com ells en aquesta edat de discerniment i de conflictes personals i educatius, i després amb ells també, doncs, com dic, feim altres activitats, com per exemple anar a Roma. Després també continuem amb les activitats amb catequesis de confirmació d'adults per totes aquelles persones que volen aprofundir una miqueta més en la seva fe, i se'ls ofereix la possibilitat de venir aquestes catequesis molt bàsiques, però que a la vegada mos preparen per rebre el sacrament de la confirmació o simple i llanament conèixer una miqueta més la nostra religió, no?
Per qui no, per qui no coneix Formentera i no coneix bé Castilla, Formentera hi tenim tres parròquies i dos mossenyes, malgrat que tu ets, diríem, el titular, el principal.
Bueno, en principi tenim, com has dit tu, tres parròquies. Jo estic a la parròquia de Sant Francesc i a la parròquia del Pilar de la Mola, i a més una divisió que tenim dins l'església a nivell de poder coordinar-nos millor, tenim arciprestats, i l'arciprestat de Formentera forma part d'aquesta església que peregrina aquestes dues illes pitiuses, Eivissa i Formentera, i jo som l'encarregat de l'arciprestat de Formentera, i treballem conjuntament amb en Vicent, que està de Mossenyes, altra parròquia, que és Sant Ferran.
Exacte. Sí, tu també estàs molt vinculat a Càritas, per tant, doncs, més enllà doncs, de la teva tasca com a administrador de les parròquies aquí a Formentera i com a referent espiritual per tota la gent cristiana d'aquí a Formentera, doncs també tens aquesta tasca molt associada a la vida cristiana, que és el donar-se als altres, una feina ingent ara mateix. A Eivissa, a més, se t'acumula també el fet doncs, que ara mateix no hi hagi bisbe, no?
Bueno, sí, tenim un administrador diocesà i que fa les funcions de bisbe, per tant, en aquest aspecte no hi ha problema, perquè una cosa supleix l'altra, estem a l'espera de bisbe, i sí que és veritat que com a delegat diocesà de Càritas, pues, és un increment de feina considerable, i més amb el que estan visquent a nivell caritatiu en les illes per motiu del Covid, no? Aquí a Formentera treballem conjuntament Càritas i Formenterers Solidaris, portant una tasca molt polida de coordinació i d'ajuda a la gent que més ho necessita, perquè ha que tenir en compte que la part social no es pot separar de la part essencial de l'Església.
Miquel Àngel, quan vareu venir fa 12 anys aquí a fer-vos càrrec de les parròquies de Formentera, quina illa us vau trobar?
Bueno, era una situació un poc complicada, perquè hi havia un sol capellà i aquest sol capellà portava les tres parròquies, cosa que jo també vaig estar fent durant 5 anys, i la veritat és que era un moment difícil, perquè, clar, donar abast a les tres parròquies, sense demanar col·laboració i demanar ajuda, pues era una tasca prou difícil, no? Jo sempre he estat encarregat de moltes activitats i sempre ho he fet amb molta col·laboració de laics i de gent que ha volgut envoltar-se entorn de les diferents delegacions que he portat o les parròquies on he estat, no? Per tant, vaig començar a fer equips, a comptar molt amb els obrers. Per jo és un puntal que tenim a les parròquies de les pitiuses, aquest grupet d'homes que solen pues, orientar a Mossenya, dar-li consells, ajudar-lo en les tasques parroquials més bàsiques, i són els que et posen al dia de totes les coses quan un arriba de nou a una parròquia, que te van assessorant, i amb aquest grupet d'obrers anar incrementant el grupet de catequistes, mirar de buscar gent adient per la qüestió d'escanes a litúrgia, poder cantar, realment que les celebracions siguin verdaderes celebracions amb la música, i bueno, poquet a poquet anar construint comunitat, no? Que si no és impossible portar endavant tres parròquies, no? Perquè la primera part que havia començat a anunciar en l'activitat catequètica no només es fa a Sant Francesc, també es fa a les altres parròquies, no? Per tant, l'animació litúrgica i la catequesi és una tasca que duim a les tres parròquies, i per això falta, a més de Mossenya, molta altra gent que col·labori amb aquesta tasca, si no és una feina impossible.
Quin és el perfil del creient avui, del creient practicant, diríem, a Formentera?
Bueno, jo crec que quan parlam de perfils és un poc complicat voler determinar, no? Vull dir, jo crec que està en un moment en què se té que fer una tasca molt personalitzada, cada un té i s'atraca a la parròquia per a la seva motivació personal, i això fa que el perfil sigui molt variat, no? Tens gent que ho ha fet tota la vida, que tota la vida ha trobat a la parròquia una resposta, ha trobat un lloc, ha trobat una trobada en seus amics, en la gent que havia vengut tota la vida, que havia celebrat la seva fe i la seva vida. Tenim aquests nouvinguts que busquen pues, també el que han deixat a les seues terres i els seus països d'origen. Tenim gent que ve d'altres indrets, que està buscant un sentit a la vida, gent potser d'una certa edat que no són jovenets però que tampoc són gent major i que també pues, troben el seu lloc en diferents grups. Per tant, el perfil és molt, molt diferent, no? El més polit és veure com entre tots formem una comunitat molt diversa i però a la vegada molt rica, no? Perquè si la diversitat suma, no resta. Per tant, això és el que fa que una comunitat sigui més viva, perquè sap integrar, o almenys intentem integrar totes les persones que volen viure la seva fe, sigui d'on venguen i de com venguen, i busquin el que estiguin buscant, que puguin trobar una resposta en aquesta recerca espiritual i celebrativa.
Miquel Àngel, tu tens un perfil públic destacat, escrius cada setmana al Diari d'Eivissa, intervens doncs, a Ràdio Illa, sempre amb un punt de crítica social i de crear consciència important. Al mateix temps doncs, has intentat dinamitzar la comunitat cristiana de Formentera aquests 12 anys. Hi ha aquests grups, diríem, de reflexió, on hi va gent de diverses edats i diferents perspectives dins l'Església, i també has portat l'Església amb més presència al carrer, com per exemple doncs, de la mà doncs, de l'associació Reis Max, que és una autèntica festa formentera, l'Avinguda dels Reis Orient, o fins i tot amb el Via Crucis, diríem teatralitzat, que es fa cada setmana santa. Petits canvis a poc, per exemple, també veiem doncs, que a poc es pot fer missa en català a Formentera, no?
Sí, bueno, és una cosa que quan jo vaig arribar aquí em va estranyar, que estiguessis parlant a la plaça un poquet abans d'entrar a la celebració i quan començàssim a celebrar ho féssim tot en castellà, no? És una cosa que poquet a poquet, perquè també és veritat que jo crec que la llengua té que ser sempre un motiu d'unió i un motiu de comunicació, i per tant tampoc volia arribar jo i algú que no s'havia celebrat mai en català més que esporàdicament algun motiu i alguna celebració, pues, fer-ho d'una manera quotidiana quan, com he dit abans, veus a gent de diferent procedència, i jo crec que poder celebrar que tots ens sentiguem part d'aquesta realitat, pues, és molt important, no? Però sí que poquet a poquet pues, ja hem anat introduint una celebració per almenys a la setmana en sa que puguem pregar en la nostra llengua i, bueno, i que si gent pugui triar quina celebració sa que li agrada més i pugui participar d'una manera o l'altra, però que ningú es senti exclòs, al contrari, no? Que tots es sentin inclosos, no? És una cosa que també m'agradaria molt, que totes aquestes comunitats de gent que ve de països on tenen una efervescència religiosa molt forta, pues, també sentissin convidats a poder celebrar la seva fe com ho han fet allà i d'una vegada cada tant de temps pues, poder celebrar potser alguna festa que ells els hi diga i que sentin realment que estan pues, visquent la seva fe, encara que siguin lluny de casa seva, com ho han fet tota la vida. No? Jo crec que l'Església té una tasca de culturització molt grossa al llarg de la seva història i tenim que continuar-ho fent, no? Això és el que justament he estudiat jo a Roma, quan vaig estar estudiant teologia fonamental, justament és aquest diàleg de la teologia en la cultura, en la història, en la realitat de cada poble i de cada aconteixement.
Ja per acabar, molt breu, Miquel Àngel, aquí l'Església, com altres indrets, té aquesta presència, aquesta petja cultural, les famílies on se batien els seus petits, hi ha la comunió de nanos, de boixos doncs, que van a l'escola, els casaments, i després sobretot la part ritual funerària, que és segurament on més en contacte esteu amb la població de Formentera. Però si us haguéssiu de quedar doncs, amb una alegria, amb una satisfacció, quina seria com a mossenya d'aquí? O, per exemple, gent doncs, que en un principi no té un rerefons cristià doncs, que comenci a venir a missa, o sigui, noves incorporacions, quina és l'alegria que li fa més?
Bueno, jo crec que alegria tota, no? Sentir com pots acompanyar un poble en totes les seues circumstàncies, d'alegria, de tristor, de pobresa, de necessitat, de malaltia, tot això sempre dona molta alegria, no? Però llavors també, pues, a més d'acompanyar a tothom, pues, jo me quedaria amb aquesta gent que busca tant els adolescents quan estan en aquesta etapa tan difícil de la seva vida com en la gent que perquè té que fer una catequesis d'adults pues, es troba moltes respostes a les seues incerteses, als seus dubtes, però també en la gent major, quan m'ajunten amb ells i han estat visquent tota la vida una tradició i els expliques per què ho feim i descobreixen que tot allò que han viscut al llarg de la seva vida té un sentit que potser pues, hasta ara ni es havien plantejat, no? No sé amb quin aconteixement me quedaria, però crec que sí que amb la gent més adulta, que, o sigui, jovens més adults, que intenten trobar una resposta i la troben amb aquesta església viva que tenim aquí a Formentera.
Molt bé, doncs ja ho veieu, avui hem parlat amb Miquel Àngel Riera, mossenya capellà de Formentera, en aquesta illa on s'hi mescla doncs, tantes realitats culturals d'arreu del món i on l'església doncs, segueix tenint una presència també fonamental que ho entrelliga una miqueta tot. Moltíssimes gràcies, Miquel Àngel.
Muchas gracias a vosotros.
Que al atardecer corre por el blanco mar.
Jingle bell, lleva en el lugar.
Y un trineo de
Fins aquí hem arribat avui amb el nostre programa, amb aquest darrer vol a Formentera, que esperam que t'hagi agradat. Per aquí hem estat en Pablo Morganti, en Bernat Masferrer, en Àlex Berlanga i en Vicent Tur. Recorda que demà hi tornarem a ser a partir de les 12. Fins demà.